Ready to play!
Bon dia, tarda, nit des del Ready to Play, un programa de videojocs i molt més que fem en català des de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la FM. Anem a fer play durant una hora al 19è programa de la 7a temporada, el número 271 de tots aquests anys amb vosaltres. Tindrem informació, opinió, diversió i bon rotllo de tot allò que us agrada per passar-vos-ho bé. Avui al programa fem play a l'última ruta MSX, que ha comptat amb la visita del doctor Kazuhiko Nishi, creador dels ordenadors MSX dels anys 80. Ha vingut des de Japó. Anunciarem també la segona part d'una obra literària molt esperada. I l'Adrià ens porta la biografia d'un autor de manga, Gosho Ooyama, que si no esteu molt posats en el tema, potser necessiteu pistes i pistes per descobrir qui és, al igual que un dels seus personatges més famosos. Recordeu que podeu escoltar-nos i seguir-nos per xarxes socials. Cerqueu-nos com R2P Ràdio, el 2 amb número, a Twitter o a Instagram. I amb el to al mig, és a dir, entre el Ready to Play, el TO, per escoltar aquests i altres programes anteriors a la web de la casa, radiomolinsdarrei.cat, a la secció de programes. O si preferiu, iVoox, iTunes, Spotify, amb TO en lletres. Recordeu, com no pot ser d'una altra manera, anem a començar presentant a l'equip. Hola, Adrià.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Com estem?
Molt bé, amb ganes ja de fer secció, ja.
Avui toca secció, sí senyor. Et veig molt rodejat de coses del creador del que ens parlaràs, però no diem què són.
Millor no dir-ho res, que si no seria massa obvi.
Això, no, exacte. No donem pistes, justament, no donem pistes. Àlex, què busques sota la taula?
Res, el tema és àudio.
Bones, què tal?
Què tal, família? Com estem avui? Bon de nit.
Bon què? Bon de nit. Bon de tot. Et veig una mica, com has dit tu quan has arribat, traficant de drogues, potser perquè vas amb xanda o alguna cosa així?
Sí, vaig, que sembla... Entrenador...
Què sembles?
Pues l'entrenador de l'Espanyol.
Ah, molt bé. De l'Espanyol, concretament, eh?
Sí.
Bueno, no entrem en termes futbolístics, que no és el programa que toca. Vicenç!
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Veig que portes una bona llista de coses.
Sí, és que se m'ha oblidat fer-la i l'he fet aquí abans d'entrar.
No, però és llarga, vull dir que també.
Bueno, es fa ràpid.
Té tema. Montano, bon dia, tarda, nit, controlant-ho tot. I fent-me espasmos estranys. Vale, d'acord. Uf, té calor l'Àlex, ara, mio. Ara té calor. Oh, senyor. Bueno, va, comencem, que ja estem tots presentats. Som-hi. Adrià, crec que tens novetats interessants que explicar-nos.
Doncs sí, tinc novetats.
Vinga, comença. Què tenim?
Doncs ja tinc la Play 5 ja.
Per oh, fi. Novetat! Sí. Com pot ser que tinguis una Play 5 amb lo buscades que estan?
Doncs mira, gràcies a la meva família, com ja vaig dir, que per regal de Nadal me la van fer, la van reservar ja, i mira, el divendres de setmana passada vaig anar a buscar-la.
Aquí al programa fèiem apostes una mica, no?, de que no la tindrà fins al març, potser li triga moltíssim. Escolta, tu, no ha arribat al febrer, just al final de gener, i no ha arribat al febrer.
Depèsament la van reservar abans de febrer, en la casualitat.
Sí, clar. I què? Què has notat? Què has jugat? Què has fet?
Doncs he estat, sobretot, instal·lant la meva compte de Play 4 a Play 5, I he de dir que m'he posat el primer que vaig fer, el Genshin Impact, que només em preocupava per no perdre el que havia aconseguit de Play, de la Play 4, i he de dir que només entrar-hi i he notat que les càrregues i la qualitat és es nota molt la diferència.
Fiu! Tot ràpid, no?
I una qualitat molt bona, la veritat, m'he quedat al·lucinat.
Jolín, molt bé. que està molt bé. Jo t'he de comentar una novetat que era un rumor, però que és una novetat.
Cert, que ho vam dir al programa passat.
I ho vam dir aquí, i justament avui
doncs
per
avui
Twitter...
Doncs avui podem confirmar
espera, espera, si espera, 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 perquè és que t'ho he de dir, perquè ens han dit a Twitter, han dit, ojo, ojo, Rodos per Ràdio. Ens ho ha dit en Pireta.
Sí, i jo...
Ens ha fet com una senyal de DNA, comentareu
i,
això?
I jo m'he enterat també per les Joenuc i les nostres amigues que vam entrevistar tu i jo fa temps, que també ho han anunciat.
Exactament. De què ens hem enterat? Va, que no ho estem dient.
Doncs que avui a les 10:10 s'estrena Ramà al Super 3. Torna!
Olé! Sabem si és amb censura o sense? No ho sabem.
No, suposo que serà sense censura, m'imagino.
Oh, l'hem de veure,
jo, perquè
Ramà... aquestes hores, de la fa... A quina hora? A les 10?
A les 10:10 de la nit, o sigui, just que acabo d'escoltar el programa.
Perfecte. Acabar el TN i canviar el Super 3. Què passa?
Pels que us ratlleu de Ramà en el seu moment, és una bona oportunitat per tornar-la a veure, perquè si no, ja sabeu que la teniu disponible a la tenda online de SelectaVision que podeu completar la
col·lecció. Perquè en Ramà és prodigiós, no només un,
són
sempre
dos.
Són dos. I tot això.
Qui recorda tots els embolics d'en Ramà amb l'aigua freda i l'aigua calenta?
Potser m'ho miro avui, eh? No sé si arribarem a temps, perquè acabarem el programa a l'hora de començar el Ramà, eh?
Bueno, però l'aplicació de
clar,
ho pots veure en qualsevol moment.
Sí, però em faria gràcia, a veure si la fan amb censura o sense.
Jo penso que la faran normal, perquè si
estan... Censurada.
Censurada?
Jo crec.
Sí. En aquestes hores?
Jo crec que no.
Jo crec que no. Perquè ja...
Tot el que poden és... Cuidao que no surti res, eh?
Però això era un altres temps, ara les coses han canviat.
Per això, per això.
I també he de dir que també aquest diumenge he acabat de veure l'últim capítol de l'anime de Delicious Party Pretty Cure que seguia durant aquest any.
S'ha acabat la sèrie?
Ha acabat la sèrie i a partir d'aquest 5 de febrer, com ja vaig dir, comença la temporada que estrenarà els 30 anys de la franquícia.
El 5 de febrer?
Sí.
30 anys.
Mm-hmm.
Déu-n'hi-do.
I li tinc unes ganes, ara que he acabat de veure la sèrie...
Mm-hmm.
I un dia que no em deixo res més.
Molt bé. Parlant d'aniversaris i d'anys i de coses, jo aquest cap de setmana he estat en un lloc, vale, que és la reunió d'usuaris de MSX. De fet, l'hem organitzat entre l'Associació d'Amics de MSX i la UOC. I hem estat amb una persona que es diu Kazuhiko Nishi, que és el creador de l'MSX fa 40 anys. Aquest any celebra 40 anys la creació d'aquest ordenador, l'MSX. I us he posat un tall perquè l'escolteu i veureu que què ens explica.
Hello. Thank you for nice introduction, Recta Pranel. I'm very happy. I'm very grateful today to be here and talk to my friends who has been using MSX for years. Today's presentation is going to be in three parts, talking about the future. The first part is MSX 0, and second part is MSX 3, and the third part is MSX Turbo, which is the supercomputer I am challenging. This is the message to all of you. First of all, I would like to thank everyone because my engineers and I designed MSX 40 years ago, 1980-83. It was a computer under the IBM PC. At that time, IBM launched the IBM personal computer, which also I was the member of the design team. And originally, IBM personal computer was priced $1,000, and which is still very expensive. So as I was designing IBM PC computer, I felt there is still a need for low-end computer, below IBM, less than $1,000. Thinking IBM PC's price is going to go down. But it was where MSX was positioned at that time. I made a big mistake. there came another computer in between IBM PC and MSX, which was not Spectrum, which was not Amiga, which was second-hand IBM. $1,000 PC, if it's being sold as a second-hand PC, it is cheaper. But anyway, the expansion and the great success of IBM PC was such a phenomenal. So at 1994, I stopped developing MSX. I abandoned the computer. MSX became orphaned by real parent. But it is you who became MSX's foster parent and prolonged and lasting for these 30 years. In that sense, I would like to appreciate your effort. I would like to thank all of you for taking care of MSX. Real parent and foster parent is like a member of family. MSX familia, like Sagrada Familia. Thank you.
Se l'entén molt bé l'anglès.
Sí, la conya,
molt perfectíssim.
Superbé. I no sé si heu pillat... Bueno, si s'entén sí, no, també, sí, heu pillat una mica la, la història, no?
S'entén bastant bé, l'aquest home.
S'entenia sense
del que,
cap
del que ha fet. Venia a presentar un MSX 0, un MSX 3 i un MSX Turbo. Turbo. Però és molt graciós com diu Turbo. I aquest senyor va estar involucrat doncs, en la creació dels PCs que fem servir avui dia, del disseny.
Però de, si fa del 0 al 3 i el Turbo...
Turbo.
A l'1 i el 2...
Però el 2 ja existeix, són els de l'any 80 i 90, 91 o 89.
Però hi ha MSX 1 i 2.
1, 2, 2 Plus però i Turbo R, que és un altre.
Però es va fer ahir també.
Sí, ell va estar dissenyant-los.
I per què diu el 0 i el 3?
Perquè acaba de presentar una cosa que es diu 0, MSX 0, que és una mena de petit ordenador orientat a internet de les coses, però molt petit, eh? Molt petit vull dir que potser mereix com la meva mà, eh?
Com una Raspberry.
Més petit, potser. Ah. És més petit, amb pantalla i tot, és supercuco. Carai. I el pots controlar. I el MSX 3 és una cosa que vol fer com un ordenador pels entusiastes dels ordenadors que vulguin seguir creant i desenvolupant pues, a casa i que no vulguin gastar-se molts diners.
Ah, vale, això vol fer de nou.
Això vol fer de nou.
Vale, vale, per això l'1 i el 2 estan fets. Vale, vale.
Exacte. I el Turbo...
El Turbo
és un supercomputer.
Supa.
Supercomputer ple de moltes TPUs i moltes plaquetes per fer com... una mena de supercomputador a casa que puguis fer càlculs molt bèsties, rotllo d'ADN o rotllo de xifra claus o el que sigui.
I Monai?
Chipa.
Chipa.
Very chipa. Vale, molt baratet, molt xulo. Molt xulo.
Yes.
Yes, què yes? Ah, la samarreta.
Sí, això que portes aquí, la samarreta de yes, què és?
Sí, bueno, de fet vam estar fent molta conya amb això de la paraula de yes, però bueno, en vez de... I en vez d'explicar-t'ho ara en directe, et poso un tall que ja ho vaig explicar a la trobada, quan vam presentar el Katsuhiro.
Bueno, gràcies a tots, gràcies a todos por estar aquí presentes. Voy a entrar una miqueta a presentar-me. Vale, iré haciendo dualidad de dos lenguas. Mi lengua natural es el catalán y, bueno, quiero también hablar en mi lengua natural. Yo soy Rafael Pérez, soy secretari de la MSX y... No estoy desde el principio, en l'inici jo no hi era. Això és una cosa que començava una persona que es diu Ramon Ribas, que crec que està a la sala, però ara mateix no el localitzo, està per aquí. I nosaltres som una associació d'amigos, o sigui, associació d'amigos. Som la part punk de l'evento, la part un poco de que conservem el legado del MSX, com deia Joan, perquè des de petits ja... fèiem servir aquestes màquines, no? Érem això. Thank you, Dr. Katsuhiro Nishi, for stay here. And it's a very big honor to stay in our little event, because now is the big event, because you are here. And me gustaría explicaros una miqueta el cómo hemos llegado hasta aquí, no? Cómo hemos hecho que Nishi llegara aquí. Sí, sí. Nishi, doctor Nishi, tenía ganas de venir a explicaros las nuevas cosas que ha creado, MSX0, MSX3, y contactó, bueno, con contacto a Bell, pero la asociación de amigos era muy pequeña como para alojar a una personalidad como ella. Y gracias a Joan Arnedo y a la UOC, pues hicimos una asociación para poder traerlo hacia aquí. Veréis que todos los que lleváis la pulsera pone aquí un yes puesto, y aquí también. Eso es porque las primeras palabras que recogimos de Katsuhiro Nishi en sus primeros correos de conexión, cuando empezamos a hablar con él, fue justamente esa frase, yes. Y dijimos que eso tenía que ser el motif de esta reunión, que era lo importante, lo que teníamos la notificación de que él llegaba aquí. Así que, por eso estamos aquí. Gracias, Katsuhiro Nishi, gracias, Rector, gracias, Joan, gracias a todos los que esteu, y a pasar UV y a gaudir d'aquesta jornada. Gracias.
No. Pues això vol dir yes, perquè va ser la primera paraula que ens va dir en un correu. Li vam fer un correu de gairebé pues, 3 o 4 paràgrafs. Si us plau, que voldria venir, que l'acolliríem aquí a la universitat i tot això. Yes.
Com et quedes després d'haver escriure una parrafa tan gran que algú el contesti amb un yes? Jo em cabrejo, eh?
Jo em vaig enfadar. No, és veritat. Em vaig enfadar moltíssim. Em vaig enfadar tant que vaig dir, això ho he de posar en contra d'aquest enfadament, de convertir-ho en algo bonic.
Perquè vas escriure en japonès o en anglès?
No, vaig fer-ho en anglès.
Vale. Perquè a sobre ja t'ho diu en japonès, et contesta un yes i me cago en...
Ja està.
I aquestes tres màquines que va vindre a presentar, són màquines retro o són per competir en el mercat actual?
Són futures. De fet, la seva intenció és que, bueno, aquestes màquines són d'ara. De fet, vol fer que el MSX3 tingui la tecnologia actual. És a dir, que funcioni amb 64 bits, funcionarà amb Linux, funcionarà amb coses molt modernes. Però vol mantenir la retrocompatibilitat amb tot el dels 80 i dels 90. Ell creu que un enginyer d'ordenadors sempre té que mantenir aquell ecosistema que ha fet retrocompatible cap enrere. Això que ens trobem avui dia, no? Que si Apple talla o PlayStation talla compatibilitats cap enrere i tot això, a ell li sembla que és un mal enginyer informàtic.
Microsoft no ho fa, eh? T'aviso. Deixo ja...
Microsoft no ho fa?
No.
Perquè tampoc pot tirar tan enrere. Perquè si ho fes Nintendo, imagina't posant cartutxos de la NES en una Switch. No, que no t'hi caben.
Et cobren.
Una cosa és que no puguis posar... Bueno, espera't, en la MSX3 sí que podràs posar els cartutxos antics.
Ah, mira.
Sí que podràs. Sí que podràs. Doncs això seria una reimplementació, una segona part de tot això. Per cert, parlant de segona part, us he de presentar una novetat que avui ens ve a presentar en Josep Rodríguez, que el tenim avui al telèfon, parlant de segones parts. Josep, què tal? Bona nit.
Yes.
Gràcies, maco. Com estàs?
Molt bé.
El Josep és el creador del llibre Mentre durin les espelmes, que vam tenir aquí al Ready to Play, i ha vingut a col·laborar amb nosaltres moltes vegades. Escolta, avui has fet un anunci a les xarxes socials superinteressant sobre això. Què has dit?
Doncs que queden justament 30 dies per l'1 de març, que és el dia que surt Mentre el cel no ens reclami, que és la segona part de Mentre durin les espelmes.
Guau! Quin dia, torna-ho a dir?
L'1 de març.
Hem d'esperar un meset.
Exacte.
Un meset, si fa no fa.
30 dies justos. Un mes i una mica més, perquè és el febrer que és més curt. Però això és culpa del febrer, no meva.
Escolta, mentre es duin les espelmes, no farem espòilers, lògicament, però és una història molt maca, molt tancada, i que semblava com que acabava allà. Com us ho feu, els autors, per continuar, no?, en aquesta obra. Com t'ho has fet? Ja ho tenies planejat? És una inspiració nova?
No, jo de fet, jo a principi deia la història ja està tancada i per tant no cal continuar-la. Però sí que és veritat que, bueno, quan tens els lectors que et donen tant d'amor com el que m'han donat a mi, perquè tothom no continua, explica'ns més, i mira a veure com pots fer-ho, vull saber més... Dius, bueno, va, si se m'acut una molt bona idea que faci honor als personatges, puc continuar. I bé, mira, els escriptors de vegades fem coses com escoltar la gent quan parla,
vas
al metro i prens notes, o mires, llegeixes molt, mires moltes sèries i coses que dius, ai, mira, això pot servir d'inspiració, i això que vaig escoltar l'altre dia que li va passar, tal, que molta gent que et parla i t'explica coses, dius, mira, doncs acabaran en una novel·la. Amb un escriptor tingueu-lo clar. Com li expliqueu anècdotes,
bam,
les destripa, eh? O sigui...
Escolta, trobarem en aquest nou llibre, no, no t'expliquis res, però només ens trobarem noves localitzacions de Barcelona, tornarem a viure allò d'aquí, ostres, aquest tros de Barcelona el conec?
Sí.
Sí, que guai.
Sí, s'amplia una miqueta a algunes localitzacions de Barcelona. S'amplia també una miqueta les localitzacions del Delta de l'Ebre.
Ah, és veritat, perquè hi havia un...
Bueno, que també clar, una part allí petita passava en el Delta de l'Ebre. Aquí hi ha una altra part que també passa allí. També s'amplia el Delta de l'Ebre. I, bueno, apareixen nous tipus d'éssers que hi ha per l'altre món, per dir-ho així.
Que guai, que guai. I una altra pregunta et vull fer. Mentre duin les espelmes va ser un llibre que, bueno, el vas presentar també a fires i és molt conegut entre, diguem, la comunitat... no m'agrada aquesta paraula, però, bueno, friki. Tens bastants continguts que hi ha moltes referències a sèries, a pel·lícules, a moltes històries. Mentre el cel no ens reclami, ens trobarem també aquesta mena de referències. Els nostres personatges han crescut i han conegut més llocs, més coses, més jocs.
Mira, crec que faré feliç l'Adrià.
Què dius?
Però li diré dues paraules. Pirica, pirilala.
Ah, oh, vale. Ja sé per on va el tema.
Onda. Que bé, que bé. Llavors tindrem moltes cosetes, no?, per aquí de descobrir.
Sí, sí, sí. Hi haurà cosetes, no?, com el pirica, pirilala, no?, de la màgica d'Oremi. Hi haurà cosetes com... Bueno, segueixen apareixent coses de Star Trek. Atents als títols dels capítols. En la primera novel·la havia alguns títols que eren capítols de Star Trek. Aquí torna a haver-hi alguns.
Sí.
I, bueno, algunes altres coses de cultura popular, doncs també, perquè aquí els videojocs hi entren a la novel·la, també.
Veurem un fantasma jugant a videojocs, potser?
Qui sap?
Podria
Escolta,
ser que...
Qui sap? Digues, digues. Adrià, pregunta-li. Què li volies dir?
No, no, era per dir-li la frase.
Escolta...
Diga, que la digui, que la digui.
No, no, que deia això, deia que sí, que si era per podria dir-se, no, que s'ha quedat com en incògnita. Escolta, quan el presentes, el llibre? Perquè l'1 de març se presentaràs, el mateix 1 de març?
No, l'1 de març és quan arriba a llibreries i sempre es deixen uns dies de marge perquè, bueno, les llibreries el puguin posar, es puguin fer cartells, perquè, clar, fer un cartell d'un llibre, que si tu entres a una llibreria i dius, ai, aquest llibre, tal, no, encara no ha sortit, no el tenim. Que crea una miqueta de confusió, no? Llavors, la primera presentació serà el 13 de març, a la llibreria Ona.
13 de març, llibreria Ona, a Barcelona?
El dia 13, a la llibreria Ona de Barcelona, a l'Eixample, serà la primera. Però serà la primera d'unes quantes, perquè en faré unes quantes el mateix mes de març.
Ja en deus tenir un calendari ple.
Sí, sí, l'estem una miqueta tancant, perquè, clar... s'han de fer al març, perquè a l'abril hi ha la Setmana Santa i després ve Sant Jordi, on estaré una altra vegada...
Bufa.
Voltant, no? Per tant...
A veure si aquest any...
Sí, vindrà carregadet. I a veure si passat Sant Jordi doncs puc anar a veure-us.
Sí, estaria genial, estaria fantàstic. De fet, esperem que aquest Sant Jordi sigui un Sant Jordi maco, com no com l'any passat, que bueno, molts llibreters van tenir molts problemes de les parades i tot.
Sí, va ser una mica caos, la veritat, aquella pluja torrencial, però bé.
Bueno,
esperem que aquest any faci bo.
Esperem que el cel es porti bé el dia d'abril, no? I que mentre el cel no ens reclami sigui un gran èxit. Per cert, parlaves abans del cartell, la portada d'aquesta nova segona part, de qui és?
Sí, la coberta torna a ser de la Judit Moreno, és la mateixa dibuixant il·lustradora que va fer la primera.
Molt xula, eh?
A la qual, bueno, jo li estic eternament agraït, i és... que és una passada.
Que guai. Doncs escolta, tenim moltes ganes de llegir-lo, ens haurem d'esperar un mes, bueno, no poc és gaire, una miqueta, i bueno, molta sort, Josep, esperem que tingui molt d'èxit i puguis venir aquí al programa a presentar-lo i a ensenyar-lo i puguem gaudir-lo, mentre el cel no ens reclami. Gràcies, Josep.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, un petó molt fort.
Adéu.
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 Vinga, Vicenç, que tenies aquí una llista molt llarga de coses.
Bueno, alguna coseta apuntat.
A veure, què portes?
Alguna coseta apuntat. M'he apuntat primer els jocs que he acabat, des de l'última vegada que vaig vindre, vale?
South Park, que t'he vist en el canal que has parlat de South Park. És aquest?
No, aquest he tirat de memòria. He acabat el Return to Monkey Island,
Què t'ha agradat o no?
M'ha agradat molt. Sí? L'any passat vaig fer l'1 i el 2 i continuo en la línia. És molt, 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 molt divertit. El Cyberpunk 2077...
Això versió... s'acaba?
Sí. No, totes les missions, 100%. Acabat 100%. A tope. 100%? Sí. Gran Turismo de la PlayStation 1.
Un moment, com?
De Gran Turismo de la PlayStation 1.
Què diu ara?
Sí, yes. A vegades...
Yes.
Yes, yes. El Super Metroid, que el tenia mitges l'última vegada que vaig vindre, també l'ha acabat.
També vas dir que aquest li tenies molt... Que t'estava fent mandra, no? Que costava acabar.
Sí, sí, i em vaig forçar per acabar-lo. Em vaig forçar. No m'ha acabat de fer el pes.
Per què? Pels secrets? Perquè...
Pel sistema de mapejat. O sigui, em sembla que el tindre que està picant a les parets com...
A l'azar, no?
Sí, aviam per on tinc de continuar, no està ben fet en quant a mapes. Per les coses secundàries, sí, em sembla correcte, no passa res. Però que sigui obligatori fer-ho, no em sembla lògic. Igual que hi ha algun moviment bàsic, com el saltar contra les parets, que no t'expliquen
no
a cap lloc i que aprèn-lo com es fa, perquè no és intuïtiu tampoc amb el mando.
No, saltar contra
la paret, has de girar, moure't cap a la direcció contrària i llavors apretar el botó de saltar.
Jo suposo que als 90 la gent tenia més temps lliure i, bueno, explorava, no? Tirava coses i a veure què passava.
Sí, però és un fallo que han fet, per mi, amb l'última versió de Nintendo Switch. O sigui,
no, ja està molt explicat tot, eh?
Sí, però les parets els hi passa el mateix.
Sí, però tens aquell radar que...
No, però el de la Switch, que no me'n recordo el nom ara...
Dret.
El dret, sí que tens... On t'ho marca? Sí. És que tens radars.
Sí, i a més ja en el mapa et marca en blanc com dient, vine aquí,
està
que hi ha algú per tancar.
Està supermarcat. El que passa és que la gràcia dels Metroids és que tens que tornar, o sigui, anant a fer el mapa.
A mi se m'ha fet una miqueta pesadet.
A veure, per l'època era un joc potent.
A mi se m'ha fet una miqueta
pesadet. Estava en contra de tu, Vicenç, no.
Després m'he fet el Dig Dug, un joc de tipus Pac-Man de Namco. Dig Dug, que és d'anar excavant.
Vale.
I el Mappy.
A l'Àlex entès una altra cosa.
I el Mappy.
Que és el Mappy també és de l'època.
Sí, d'anar saltant i esquivant coses i tal.
Aquest un ratolí, no? Un ratolí policia?
Sí. I els gats et persegueixen i és curiós. I després estic jugant, continuo en Persona 5, que aquest jo crec que fins a l'estiu aniré fent.
Uf.
Jo ja me l'havia jugat, la versió normal, però la versió Royal porta la traducció castellà, té 40 hores més i tal.
És candidat a venir a un enganxat al mando?
Sí, jo crec... No sé si el vaig portar ja en el seu moment,
no,
però jo crec que sí. El teniu disponible en el Game Pass, està gratuït, però jo me l'he comprat per Switch perquè em sembla que està... m'agrada més jugar-lo allà. Vandal Hearts, de PlayStation 1, també m'estic jugant.
Mm-hmm.
Doki Doki Literature Club.
Què és això?
Yes.
Porto 3 hores i m'he dormit 2 vegades en directe.
Què és això? Doki Doki, què?
És un joc, una novel·la visual, en el que som un noi d'institut, en el que la seva amiga de la infància li diu, vine al club de literatura que tenim a l'institut, no em facis el lleig. Tu vas allà, hi ha 3 noies i dius, aquí lligo fijo.
Home,
llavors el protagonista intenta lligar amb les 3 noies, bueno, amb les 4, escrivint poemes i coses així. El que passa és que és tota l'estona llegir, no pots triar res. En principi el joc dura 6 hores, diuen que té un gir espectacular a la meitat, jo vaig per la meitat i m'estic avorrint molt.
Però l'acabaràs.
Sí, em queden 3 hores, ja estic, l'acabaré. Sí. I després estic veient 2 sèries, que són la de Vikingos Valhalla, la segona temporada, que està bé, però em va agradar més la primera, i The Last of Us, que avui han fet el tercer capítol, i jo, encara que no me sigui el tercer, Rafael, a tu, jo crec que t'agradarà.
Jo he llegit per allà que t'han fet plorar.
Jo, a mi, el primer i el tercer. Jo he plorat dos vegades en la sèrie aquesta. A mi m'està agradant molt.
És que no tinc HBO. No puc veure això, bueno. De Last of Us. No, és veritat. No tinc HBO.
I si no has jugat al joc, es pot veure igual, la sèrie?
Sí.
Però és el mateix.
No, hi ha canvis, eh? De fet, en el capítol d'avui...
Els primers 10 minuts de la sèrie...
La història d'un personatge canvia. La història d'un dels personatges la canvia.
I t'ha sorprès per bé o per malament?
A mi per bé. De fet, aquest capítol el dirigia Neil Druckmann, que és el director del primer videojoc. És l'únic capítol que dirigeix ell, és coproductor, guionista i tal, però és l'únic que ha volgut dirigir, i crec que li ha sortit molt bé.
Molt bé.
Crec que li ha sortit molt, molt bé.
Molt bé, bueno, ja intentaré, bueno, que algú me la passi o que em deixin una compte d'HBO i de diferent ollada, però no li tinc masses ganes, l'estofat. Ja el joc no m'agradava, la sèrie, no sé. Bueno, parlant de sèries, parlant d'autors, Adrià, d'aquí un moment tirarem amb tu, però abans... Àlex,
digue'm.
Què has fet aquesta setmana? Què has jugat?
Doncs pues mira, m'he passat el Pikmin 3.
Oh, que bo.
Molt bo. Sí, t'agrada... És un joc de nicho, cap i a la fi. És un per jugador especial, però a mi sí que m'agraden. Ara l'estic donant molta canya al Monster Hunter Rise. Monster Hunter, perdona.
Té final aquest? No, no té final.
No, és de fer, és de matar monstres.
Dale, dale.
És que feia anys que no jugava a Monster Hunter des del tri, des de la UBI, que anava a la uni, que em passava fins a les 6 de la matinada jugant.
Anava a la uni,
tio. I ara és... Sí, buah, imagina't. I
ara feia, feia de Merlí.
Pues bàsicament. I la veritat és que m'està enganxant. També estic jugant al... A un parell, bueno, jocs de Game Pass, que ja us... Us els diré quan faci la secció.
Faràs una d'aquelles batudes de jocs que hauríeu de no jugar o que...
Sí.
Sí?
Sí, el que passa és que passa tant de temps, hi ha algun joc que ja l'han tret del Game Pass o que estan a punt de treure.
Ara però el comentaràs.
El comentaré, el comentaré.
Vale.
I de... Bueno, estic esperant el Harry Potter, que surt la setmana que ve, amb moltes ganes, la veritat.
Hogwarts Legacy.
El Hogwarts Legacy.
Sí, jo també li tinc unes ganes.
Cada cop pinta millor, em fa molta por perquè pinta massa bé. Tu saps allò que una cosa pinta tan guai, dius, Déu meu, després se'n va tota la merda?
Ei, tu, però quan vas veure segurament el joc aquest de Red Hat, Red Hat Redemption? No ho dic bé.
Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption.
Això, aquest també va ser la pintaza i estava guai.
Allò vaig...
No et vas espantar, pas.
Allò vaig faltar la feina i tot.
Pues no t'espantis llavors pel Hogwarts Legacy.
No, no,
si
no.
Té pintaza és que estarà bé.
Bueno, però jo què sé, últimament els jocs surten com surten. Menys Rockstar, digues.
Jo he de dir que en els últims trailers que han anat mostrant he de dir que la cosa pinta bastant bé per lo que s'ha vist.
És que pinta bastant bé. 60 frames, 4K.
Es veu molt viu al
imagina...
món.
Ah, sortirà en físic per Switch.
En què el jugaràs?
En Xbox, Series X, en 4K 60 frames.
Sí, sí. I jo en Play 5.
L'Adrià en Play 5.
Jo d'entrada no tinc intenció de jugar-lo. Ja... Oh. Quan baixi de preu, igual m'ho miro.
El que sí que m'atreveixo a dir que per la Switch no serà cloud. Serà amb targeta.
Bueno, això és bo,
perquè no? Ja han dit que els estan, el motor gràfic l'estan adaptant molt. O sigui, han dit que de la versió d'Xbox One i Play 4 retallem tot el que puguem i el fotrem per Switch. Que realment és el que toca, perquè la Switch tampoc... Això no ho mou, ni de broma.
Polígons plans...
Sí, com el Harry Potter...
Cell shading, serà.
Com el de la Play U, pues, algo així.
A mi, com cares triangulars...
Sí, amb cares de...
I després... Exagerats, quasi, és que sou uns criticons amb la Switch de pebrots.
Que la duc al cor.
Sí, sí, al cor.
Home, el 12 de maig surt el Zelda, vamos...
La segona part del...
La segona part.
El Tales of the Kingdom. Sí. Ja m'he reservat, ja l'he dit a l'Eva i tot. No, no comptis amb mi.
És una setmana, un cap de setmana? Quant de temps? No compta amb tu.
Dues setmanes.
Dues setmanes sense comptar
sí,
amb tu.
Sí, perquè després del seu aniversari ja toca. Ja toca presentar-me, saps? Llavors ja... I després de sèries, haver vist una molt simple a Disney+, Plus del Paciente, d'una sèrie de Steve Carell, i Halo.
Halo, on la veus? Veo?
No.
No, por ahí.
Por ahí. Por ahí. Sentilo por ahí.
Vale.
Sí. Molt xula, sí, de Halo.
Jo em vaig veure el primer capítol.
Què tal?
Em va semblar xulo, però no sé. No he seguit veient-la.
La sèrie no és canon del joc. Es nota molt, perquè hi ha coses que em fiquen molt nerviós a la sèrie. Que, bueno, és una, em fica dels nervis, que és que el jefe maestro es passa més estona sense el casco que amb el casco. I dius, home, no. Però el que és l'adaptació a la sèrie està molt bé. Les escenes d'acció són boníssimes, perquè et passa de tercer pla a primera persona amb el casco, com dispara...
És la pel·li del Doom.
Es fan un Doom.
La pel·li Doom.
Sí, és que és igual. I llavors, pues, bueno, la veritat és que està molt bé, us recomano que la veieu, si us agrada Halo.
Bueno. Potser la segueixo veient. M'esteu donant dos pistes, les tofes i el Halo.
I molt de moment, bé. Que jo sàpiga, no me'n recordo, que me'n recordi, i bueno, i FIFA, evidentment. Ja està.
Que guai, FIFA, el Fifero, no podia faltar.
Evidentment.
No podia faltar. Anem directament a arremangar-nos i a animar-nos. Adrià, un autor de manga,
sí?
una biografia completa. De qui parlem avui?
Avui parlarem de Gosho Oyama.
Gosho Oyama.
Aoyama.
Aoyama, perdó. Estic barrejat de japonès que cada setmana i tot ja massa. Qui és aquest senyor?
Doncs és un mangaka actualment molt conegut per una obra que la direm, però ara mateix no.
Ja
si no,
pistes.
Seria fer spoiler, com
exacte.
Diem sempre. I començarem parlant primer de qui és. O sigui,
sí, és.
Va néixer el 21 de juny de 1963 a Hokkaido, la prefectura de Tori, al Japó.
Jo he estat aquí, a Tori.
Ah,
és
sí?
Molt xulo, és la part nord, del mar del Japó, la part de l'interior.
Doncs Aoyama, de petit, va tenir talent per dibuixar des de molt temprana edat. anava a l'escola primària, va fer una pintura que es deia Guerra de Yukai, que va guanyar un concurs i va ser exhibida als grans almacens Toori d'Aimaru.
Ostres!
De ben petit, imagina't.
Quants anys tenia aquest senyor? Ho sabem? No, no ho sabem. Temprana edat, no ho sabem.
No, no
edat,
diuen
a primària.
Exacte.
A primària?
Sí. Bueno,
menys de 10 anyets.
Després, quan era un estudiant, va estudiar Belles Arts a la Universitat de Nihon, on va entrar a formar part del club de manga, perquè segons ell li semblava divertit. I allà va conèixer el mangaka Yutaka Abe, que el va animar a seguir dibuixant i li va impulsar la seva carrera com a mangaka, ja que la intenció principal de Aoyama era entrar a la facultat i entrar professor. O sigui, això és molts mangakas que tenien també la mateixa intenció i després van acabar deixant-ho. O sigui, això és una cosa completament entendible.
O sigui, volia ser professor d'art, però al final s'ho va prendre en sèrio el tema de fer manga.
Sí, perquè com l'Abe aquest no parava d'elogiar la seva feina, doncs al final el va motivar a que es fes mangaka.
Li va estar dient molta estona, tu dibuixes molt bé, dedica't a això, fes coses... Quan va començar a fer?
Doncs això, va començar el seu primer treball el 1987, després que acabés els seus estudis a carrera universitària, va fer el seu primer one-shot, que es diu Choto Mate.
Hòstia, saps què vol dir Choto Mate?
Aquell tomate.
Espera't un moment, vol dir espera't un moment.
Ah,
Choto Mate. Sí, vol dir justament això.
No tenia ni idea. I la va publicar la revista Shonen Sunday a l'hivern, com ja hem dit, de 1987.
87. Uh-huh.
Després, el 1988, va néixer una de les seves primeres obres que es diu Magic Kaito, que es va publicar a la mateixa revista, igual que el seu manga de Yaiba.
Molt bé, eh? Joder, o sigui, en seguida, en el primer any o després dos anys, ja va publicar i va tenir pues, bastant d'èxit, no?
Sempre després, als 90, va publicar el 1903 un manga que es diu El Bat Màgic.
El bat de béisbol?
Sí.
Ah.
Que tracta d'un jove béisbolista sense talent que es diu Nagashima, que creix en una tenda d'esports un bat que funciona com diners.
Funciona amb diners?
Un manga on, segons aquí explica, d'autosuperació personal i de comèdia.
Ah, doncs pues sembla divertit. No sabràs pas si van fer anime d'això.
No tinc ni idea, la veritat.
El bat màgic, que guai.
Sí, sona una mica curiós el nom, eh?
Sí, és xulo, és com una vareta màgica,
però... El nom no rima gaire amb el que diu de temàtica comèdia, a mi jo no ho acabo d'encaixar gaire, eh?
No, i més que funcioni amb diners...
Jo imagino ahí dient-li, vinga, va, dóna-li la pilota. Són 50 llets.
Són 50 llets. O no li dono la pilota, doncs potser és alguna cosa així. Ara tinc curiositat.
Després, el 1994, l'editorial Shogakukan va publicar un manga recopilatori que es diu Aoyama Gosho Tempetsu, on va publicar històries dels seus corts que havia fet, entre elles 8 històries.
Històries curtes.
I a Espanya, i va arribar aquí a Espanya per part de Planeta d'Agostini.
Ostres, aquest el podem trobar llavors
No sé si serà fàcil trobar-lo, perquè si és antic potser costa una mica. Perquè
històries curtes de Gosho Aoyama. Aoyama.
I he de dir que després d'això doncs va arribar la seva primera obra, que primer escoltem a veure si la reconeixeu.
Anem-hi.
La maneta d'un rellotge que va girant, un estel fugaç, el cor fred de la societat moderna. Les meves deduccions són la seva medicina. Avui seré amb els detectius júnior. El Conan que veureu a partir d'avui tindrà un toc ben especial. La veritat sempre s'acaba sabent. Sembla un nen, però té el cervell d'un adult i és el detectiu Conan.
Està claríssim.
Claríssim si no ho heu pillat, o sigui, el detectiu Conan.
El detectiu Conan.
Precisament el que esteu sentint ara és l'Opening 2. Però jo penso que té una de les intros més bones.
Quantes? Bueno, és que això deu tenir un munt d'episodis. No m'ho diguis ara.
Parlarem d'això en el seu moment. Ara sentem-nos en el manga.
Quin any comença detectiu Conan, el manga?
Doncs va començar el 1994, on va començar el detectiu Conan a la Shonen Sunday. Després va traspassar de mateixes nipones fins a França i Alemanya, i evidentment aquí a Espanya goza d'un èxit també internacional.
I
he de dir, ja que ho dic ja, que aquí a Espanya, seguit de Japó, és el segon país on més està matent detectiu Conan. Som els segons de la llista.
Està matent actualment, encara.
I continua en emissió contínua, o sigui, hem de dir que darrere Japó som el segon país que emet detectiu Conan actualment, o sigui... Podem estar orgullosos perquè no molts països ho poden dir, això.
I, bueno, encara se'n fan de nous.
No para de fer-se contínuament.
Mare meva, va.
Actualment, Detectiu Conan compta amb 1.070 capítols d'anime.
1.070, hòstia.
1.070 i podien ser més, perquè he de dir que jo, en la versió original, no segueixo gaire la sèrie.
Què, què? En 1.070 capítols no ha crescut?
No. No, no pot créixer, és un encanteri.
És un encanteri.
És una droga que li van fer prendre.
És una droga, però vull dir, el temps passa, no?
Bueno, però és una droga
no
que
ha passat
molt...
ni un any a la sèrie encara.
Ni un any ha passat.
El temps al Japó funciona de manera diferent que aquí fora. Els anys escolars funcionen de manera diferent al Japó.
Anda, i l'hem fet durar més...
aquí m'acaba de matar.
Compte 25 pel·lícules i una 25a pel·lícula ja anunciada.
Cada 3 hores maten algú.
Clar, si féssim comptes, quants casos de misteri ha resolt en un any?
No tinc ni idea.
Perdó,
ja perdut el compte des de fa temps.
Jo estic seguint el còmic i em sembla que porta 1.300 números, no?
1.300 números. I mata més gent que la senyora Fletcher.
Però això és crims, no? Ja?
Però tots els casos no són de mort, no?
No, hi ha segrestos, assassinats, complots...
Assassinats és mort, també, eh?
Sí, o sigui, bueno, per que m'entengueu.
Robatoris, potser també.
Robatoris,
mascotes
també.
Perdudes...
Hi ha de tot. Podeu veure de tot.
Si en un dia, amb una estadística, passen 3 assassinats, tu aniries a viure al Japó?
No, però he de dir que sempre, normalment, el detectiu Conan, quan troba el dolent es redimeix. Li fa... Diu que li sap greu el que ha passat, llavors torna bona persona, sempre.
Bueno, no sempre. No sempre.
No sempre.
No estic d'acord, no.
Sempre ho he vist així, una miqueta. No, és que no volia fer, perquè...
Ai, és que estava jo pensant coses i...
Merda, m'han pillat.
M'han pillat.
Ja que estem parlant de tio Conan, per què no ens posem una mica en ambient?
En situació, i tant, fotem-li. Ai, el saxo, m'encanta.
Música clàssica que no falla mai en cap capítol.
És molt jazz, no?
Sí, és molt jazz. Una mica molt de soul, també.
Com dèiem abans, de volums del manga porta ja 102.
102.
I he de dir que jo us diguessin la meva opinió sincera. Al principi la sèrie la seguia contínuament, però després ja quan hi ha tant relleno, que he de dir, el relleno per personatges secundaris de la sèrie està molt bé, però ja arriba un moment que fan tant de relleno que a mi la història, almenys a lo que és la sèrie, se m'ha fet molt pesat.
Jo et vull preguntar si és farciment d'aquest aquella colla que té de nens petits que de tant en tant va resoldre misteris.
Sí, evidentment.
Això és des de la sèrie, no surt en el
manga.
Bueno,
suposo que hi haurà algunes coses
surt,
que sí que seran.
Surt.
I he de dir que també el mateix Gosho Oyama està involucrat també a les pel·lícules, també. Està no només involucrat també en el que és l'anime, com portar els casos. Ell normalment, a l'hora de la producció, també va explicant com va el cas perquè el puguin una mica explicar. O sigui, ell està molt involucrat en la seva obra de principi a fi.
Molt bé, molt bé, molt bé. Això vol dir que bueno, està compromès i li deixen.
També he de dir que l'Aoyama guanya el Premi Sokugan de categoria Shonen entre els 1993 i 2001.
Déu-n'hi-do. I què, com va anar la... Va fer alguna obra més, potser,
sí,
després?
Sí, el 2007 va crear Tell Me a Lie, un altre one-shot sobre una noia llamada Temuri Arai que pot llegir la ment de la gent quan ella els mira als ulls.
Ostres,
que fort. Dona una mica de repelús, eh?
Tot i així segueix fent Conan per això, eh?
Sí. Es va publicar la Young Sunday. Després, el 2014, es van celebrar els 20 anys del manga.
Del detectiu.
On es va fer un episodi especial que es diu El detectiu Conan, les episodes en Conan and the Gabo, els pitjors dies de la història. Un especial de 2 hores.
Collera. Molt bé, molt bé. I aquí al nostre país, què? El 2016 potser van passar...
El 2016, l'editorial Planeta Còmic va tornar a editar els 4 volums del manga de Magic Kaito.
Ah, a l'anterior que dèiem, aquella obra que editava anterior.
El 2017 l'obra va vendre més de 200 milions d'exemplars i es va llançar el llibre Aoyama Gosho 30 Shunen Hon en homenatge al creador.
Com segueix la història?
El 2018, entre juliol, juny i juliol, la revista Shonen Sunday es va agotar i va haver de fer una reimpressió.
Ostres!
Degut a la popularitat del personatge de Toru Amuro que sortia a les portades, que és un dels personatges de Detectiu Conan, evidentment. Després, el 2019 va llançar un joc de rol de Detectiu Conan d'Skateboard.
Què diu?
Que va ser llançat a la consola de Nintendo Switch En temàtica centrada en skate.
Skate, detectiu Conan? Això no ho he vist, jo. No ha hagut sortir de Japó, potser, aquest
joc. No em sona que hagi arribat aquí, almenys que jo sàpiga. No sé si algú sap si ha arribat o no, que ens ho faci saber, no. Perquè jo, de veritat, aquí em perdo una mica. Després, el 2020, com ja sabeu, vam tenir la Covid. I, evidentment, la pel·lícula més recent que s'anava a estrenar, que és La bala escarlata, va sofrir retrasos degut a la pandèmia.
Es va estrenar un any després.
Després, el 2021, Detectiu Conan va arribar als 100 volums del manga. I es van anunciar, per primera vegada, dos spin-offs a part de la sèrie principal.
Dos spin-offs?
Dos sèries a part,
uh-huh,
que són del món de Tio Conan, però no tenen... Una sí que té a veure i l'altra és un treball completament independent.
Mare meva, però quants duros farà aquest senyor?
Una es diu L'hora d'altera al zero, que jo he de dir que l'he vista. Té 6 capítols, és molt curteta, o sigui, la podeu veure en un mateix dia tot seguit.
Però no centra en el Detectiu Conan,
no,
és una altra persona.
No, centra el personatge de... Toru Amuro, si no m'equivoco. En record, si no m'equivoco malament. I està a Netflix, la podeu trobar a Netflix.
Ostres, això ho veuré, em fa curiositat.
I l'altre, que es diu el de Hanzawa el culpable, s'estrena aquest dimecres.
També a Netflix?
Sí, també a Netflix, que és un anime basat en l'ombra del culpable de la sèrie de l'antic Conan.
Això no té gaire sentit. Aquella ombra no té, bueno, no té en principi personalitat, clar, però és estrany.
I també, per qui voleu saber com podeu veure el teu Conan, teniu per una banda Alpha Pictures, que és l'estibuidora d'aquí a Espanya, que des del primer moment ha dedicat a portar el teu Conan. Podeu trobar les pel·lícules més actuals, més algunes anteriors, que estan en packs on venen 5 o 6 pel·lícules, amb box 2 que els tenim aquí a la ràdio.
Sí, aquí davant tens un bon mur de diverses pel·lícules.
I les pel·lícules més recents, o sigui, des del cas 0 fins a la més recent, que és La nòvia de Halloween, que és la pel·lícula més recent, totes distribuïdes per Alpha Pictures.
Amb Blu-ray i tot,
I les podeu trobar tant a la web d'Alpha Pictures com al Mundo Deportivo. Les podeu encarregar ja perquè us les portin.
Escolta, i tantes pel·lícules, què et sembla... No sé si tenies tu una idea de fer alguna cosa amb alguna d'elles.
Sí, ja que aprofitant de que tornem a estar en aquest nou any, doncs volia començar a sortejar alguna coseta.
Ah, anda, concurs per l'Adrià.
I ja que estem parlant de Tio Conan, doncs vull sortejar la pel·lícula que tinc amb sobre una de Tio Conan, La bala escarlata, per qui no la tingui.
Tenim en sorteig La bala escarlata.
Que seria la pel·lícula número 25... No, 24... Em sembla 24.
24. Les tens numerades.
24, no, però...
És una de les més noves.
És de les més noves. Juntament amb Nomia Halloween són les dues pel·lícules més noves.
Doncs atenció, tenim un concurs nou. La bala escarlata de Detective Conan en DVD. Qui la vulgui, què té que fer, Adrià?
Doncs és molt senzill. Només heu d'escriure a les xarxes socials, tant a la meva web pròpia, si voleu, o de qualsevol dels nostres col·laboradors de la ràdio.
R2, per ràdio, el 2 amb número, també.
O també. I dir quina de les pel·lícules del Detective Conan us agrada i per què.
Molt bé, doncs ja sabeu, a R2P Ràdio ens expliqueu quina pel·lícula de Detectiu Conan us agrada i el per què, i entrareu en el sorteig d'aquesta pel·lícula de El Detectiu Conan i La bala escarlata.
Pel qui vulgui acabar de completar la col·lecció de pel·lícules, que per qui li falti.
Això mateix. Què els hi donem? Dues setmanetes? Una setmaneta?
Sí, dues setmanes més.
Dues setmanes, senyors.
Si voleu, teniu... així donem temps perquè així s'animi la gent.
Exacte. Senyores i senyors, teniu 15 dies per publicar xarxes socials d'R2P Ràdio. Quina és la vostra pel·lícula preferida, el Detectiu Conan, i per què? Amb tots vosaltres sortejarem aquesta pel·lícula de El Detectiu Conan i La bala escarlata, una pel·li que està molt, molt, molt bé, no?
Que precisament tracta una mica sobre quan es van inaugurar els Jocs Olímpics al Japó, en el seu moment. Fa un camí així, o sigui...
Molt bé. Mira, a la pel·li de Kira també és dels Jocs Olímpics de Japó, que va acertar que serien el mateix any justament que el van assignar. Però bueno, suposo que és una història.
I crec que això seria tot per ara, o sigui, crec que ja no em deixo res del... Ah, sí, se m'oblida també que també podeu veure Detectiu Conan al Super 3 en català,
sí,
i a Pluto TV el podeu veure en versió castellana, pels qui vulgueu veure-la en versió castellana també. Que sé que també hi ha la fanàtica del castellà i també que tinc també el seu espai per poder-ho veure.
Quants anys fa que fan el Detectiu Conan a TV3?
No sé, ja fa tants anys que jo he perdut el compte. Però he de dir que és una de les sèries més longeves i crec que, com ja he dit, podem estar orgullosos de ser el segon país on es continua emetent emissió contínua.
Crec que jo era menor d'edat.
Tu eres menor d'edat quan va començar tot això. Bueno, l'Àlex deia que també, no? Que eres menor d'edat.
Sí, sí, per desgràcia.
O per desgràcia, per què dius això?
Cony, perquè penso la que tinc ara.
Ara no tens, no tens tants anys.
Ja, ja. Mira, et vaig conèixer amb la mateixa edat que tinc jo ara, em sembla.
Et vaig conèixer amb la mateixa edat que tinc jo ara. Això és un de... Jo he de cridar el detectiu Conan perquè em resolgui aquest misteri que m'acabes de dir, perquè...
És un trencaclosques.
Sí, ha sigut una mica estrany. Ha sido raro. Que deia l'Eulogio.
Quarto milenio.
Exacto, quarto milenio. Bueno, hem de deixar-ho aquí. Montano ja ens ha tirat el Monkey Island, així que farem un yes. Yes, the end of the program. I...
Tabo.
Pobre senyor, fa l'esforç de parlar en anglès i ho fa molt
no,
bé.
No, se l'entén estupendament. Se l'entén
estupendament.
I ara quan menja alguna cosa i m'agradi, tabo.
Tabo.
Amb això ens podem marxar, no?
Sí, ja podem marxar. Escolta, serem aquí. Gràcies, Àlex, Adrià,
com sempre.
Vicenç, com sempre. Volem donar també moltes abraçades i molts petonets als que no estan aquí amb nosaltres avui, que no han pogut venir. Anna, Xavi... I no em deixo ningú? Espera, sí que em deixo algú més.
Raül.
El Raül, coi, el Raül. És que sempre m'ho deixo el Raül. Però el Raül, com que va estar fa poquet, doncs no em semblava tant d'això. La setmana que ve, més i millor. Ens veiem. Montano, moltes gràcies per controlar-ho tot. Fins aviat.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.